Ràdio Maricel a cel obert. I no sabem pas si quan una persona volta tant pel món, la polseguera d'aquí es pot a vegades relativitzar d'alguna manera o altra. Rita Marzó,
aquí
bon
no
dia, bona
hora.
Aquí no hi ha polseguera.
Aquí no hi ha polseguera.
Aquí no hi ha polseguera.
Aquí hi ha felicitat, aquí hi ha democràcia. No, home, no fotem, no.
Què hi ha a l'Índia, per exemple?
Ai, a l'Índia. A l'Índia és un país que... Bon dia a tothom, per molts anys vinyets, neus blanques i totes saludades. L'Índia és un país que jo he visitat en dues ocasions i amb dues ONGs, que la primera ocasió que hi vaig anar vaig dir jo en aquest país no hi tornaré mai més, perquè em va ferir profundament, i que el segon viatge em va permetre reconciliar-m'hi. El primer viatge va ser amb ajuda en acció i va ser a grans capitals, a Delhi, als voltants de Delhi. La pobresa urbana a l'Índia és tràgica, és horrible, és inhumana, i amb tot el que aquesta paraula suposa. La segona vegada hi vaig anar amb la Fundació Vicenç Ferrer, a Anantapur, que és una província del sud del país, rural, i la pobresa rural no és tan crua com la pobresa urbana. La pobresa rural és més solidària, és més humana, si és que la pobresa pot ser humana. I la Índia és un continent, és un món on la humanitat de la gent t'omple de llum, i on la mesquinesa de la fe malentesa t'omple de ràbia, perquè és un país on es creu la gent que per haver nascut en determinat lloc, en determinat moment i en determinada família, el seu esdevenir ha de ser el que li ha tocat, i això no és acceptable per ningú. Tothom té dret, fins i tot tothom té el deure, diria jo, de voler estar millor del que està en el moment actual, no? I a l'Índia, si tu neixes dàlit, que és el que aquí anomenem intocables, doncs la gent es conforma amb aquella situació d'ignomínia, de pobresa, de misèria, de no tenir drets, de que les dones siguin venudes amb 10 anys a homes de 50, de feminicidis, I això fa molta ràbia pensar que la tradició, perquè ja no és ni religió, és la tradició de segles, fa que aquestes persones, per convenciment, creguin que allò és la realitat que els toca viure i no lluitin contra aquella realitat que
quina,
és...
Quina visió finalista de la vida, eh?
Sí, és terrible.
Es neix per...
És terrible i a la vegada, i ara això és, no, jo no hi crec però ho vaig veure, no? Jo no puc creure-ho perquè la meva manera de ser i els meus valors m'impedeixen creure-ho, però ho vaig viure així. És l'única manera que té molta gent per no viure amargada, per no suïcidar-se, per dir-ho d'alguna manera.
Assumir que aquell és el seu destí.
És trist, però és així.
Però és així.
És trist, però és així. I jo crec que l'esforç que s'ha de fer a l'Índia és el de fer pensar a la gent, i aquesta és la gran revolució que han fet moltíssimes persones que han estat allà, i per exemple que el col·lectiu Sikh està fent amb moltíssima gent, o organitzacions com la de Vicenç Ferrer, és dir-li, el fet d'haver nascut aquí no fa que tu hagis de ser una persona que no tingui menjar, que no tingui dignitat, que no tingui drets i que no tingui valors. Tu ets una persona, lluita per qui ets tu, empodera't, sàpigues que tens uns drets, que l'Estat te'ls reconeix, que la democràcia te'ls reconeix, que tu com a persona a nivell universal tens uns drets, i fes-los valdre. És molt dura la Índia, és molt dura la Índia.
I Srebrenica també és dur?
Srebrenica és molt dur per una altra cosa. Es rebrenitza i va haver-hi un genocidi als anys 80-90, un genocidi de musulmans, clar, com que eren musulmans, doncs potser no hi vam fer tant de cas als europeus, un genocidi, una neteja ètnica en un país que en principi van ser tots els Balcans, però que es va materialitzar d'una manera molt crua a Bòsnia i Herzegovina, on va haver-hi una matança, concretament es rebrenitza de serbis contra la comunitat musulmana d'aquella ciutat i d'aquella regió, perquè van anar a buscar la gent a les muntanyes, no només el poble de Srebrenica, que és més petit que Sant Pere de Ribes, perquè la gent es faci una idea del que estem parlant.
És a dir, tot allò va passar,
tot allò va passar
a l'entorn d'un poblet més petit que Ribes.
Més petit que Sant Pere de Ribes. Allà van entrar, allà era una zona, era una ciutat que havia quedat, que es deia zona de seguretat de Nacions Unides, que havia quedat en mans de cascos blaus holandesos, que en teoria protegien la població, que de tota la regió anava allà, doncs fonamentalment especialment dones, nens i gent gran, però també alguns homes, anaven allà perquè sentien que havent-hi cascos blaus allà estaven segurs i que les forces internacionals els protegirien del feixisme dels serbis que estava destrossant aquell país. I va entrar el general Ratko Mladić amb els seus soldats, es va reunir a l'Ajuntament de Srebrenica, on també vam poder estar amb el general dels cascos blaus holandesos, va portar un porc en aquella reunió, el general Mladić, li va dir marxeu d'aquí, el general holandès li va dir no podem marxar, això és zona segura, hem de protegir la població d'aquí. El general Mladić va amenaçar-lo, va cridar i va dir quants homes sou, nosaltres som més que vosaltres. Va agafar el porc, li va tallar el coll al porc davant del general holandès i li va dir, vols que els hi passi això als teus homes? Oi que no? Doncs marxa. I el general holandès va marxar i va deixar tota aquella població desvalguda i allà va haver-hi una matança doncs, de gairebé 8.000 persones que va durar, els van tancar, la majoria d'ells els van anar a buscar, la gent que va fugir els van anar a buscar a les muntanyes, els van tancar en una nau industrial que hi havia perquè Srebrenica tenia un polígon industrial, els van tancar tots amb una nau. Van estar com a 5 o 6 dies amb la gent tancada allà, amb les dones i les nenes violant-les davant dels seus pares i davant dels seus avis. Les que no van morir allà de causa de les tortures i van poder fugir amb la família, pujaven en camions i les deixaven marxar. Alguns d'aquests camions van ser interceptats i aquelles dones i aquells nens assassinats a 5 quilòmetres de Srebrenica. I amb els homes i els nens més grans de 12 anys que van quedar allà, els van assassinar a tots en una nau.
Algú discuteix això encara?
Ningú discuteix això a nivell internacional. Ara, ningú ha volgut... Mentida, Nacions Unides aquest any va voler qualificar de genocidi amb aquesta paraula el que allà va passar. El veto de Rússia va impedir que això fos així. I Sèrbia no reconeix el genocidi i diu que va ser una acció de guerra i que va ser una acció de guerra. Sèrbia no nega que allà van matar totes aquelles persones. Clar que no ho nega, no ho pot negar. Vull dir, els cossos els van recuperant els seus familiars cada any, els van identificant a Tuzla i a mesura que van identificant els ossos els van enterrant al cementiri de Srebrenica, al cementiri musulmà de Srebrenica. Tot i que al cementiri musulmà de Srebrenica hi ha enterrat un catòlic, un cristià, que era també una de les persones que van assassinar allà. Però la comunitat internacional encara no ha ni qualificat oficialment, perquè Rússia ho ha vetat en aquest últim intent, de genocidi el que allà va passar, com tampoc encara ha jutjat a totes les persones culpables d'aquell genocidi.
Hi ha coses que la condició humana...
Doncs diu molt poc de la seva condició. Sí, i aquesta és una. I és una que ha passat aquí fa 15 anys o 20. 20, exactament, és el que commemoràvem aquest passat mes de juliol. I que no som dignes del que estem fent, o sigui, és trist pensar que en el cas de l'Holocaust de jueus a Europa va haver-hi un judici, va haver-hi uns jutjats i va haver-hi una condemna moral i encara avui hi ha memòria, i que en el cas de Srebrenica continuen sent els musulmans o els bosnians, perquè a Bòsnia tot bosnià, la majoria musulmana, però també catòlics i també ortodoxos condemnen el que va passar allà, però Bòsnia és un país encara dividit en tres, on aquesta divisió, fruit dels acords de Dayton dels anys 90 als Estats Units, fa que haguem d'alguna manera reconegut que la neteja ètnica va servir per alguna cosa i que ha permès que hi hagi una regió en aquest país on els serbis visquin aïllats de la resta de la població, en una mena de república no independent, perquè és una regió de Bòsnia i Herzegovina.
Que vols dir gairebé de facto. Vaja.
De facto s'ha reconegut que la neteja ètnica, perquè la gent va servir, perquè la gent que ara va a Srebrenica, musulmana, que viuen a Sarajevo o d'altres ciutats de Bòsnia, que tornen a la seva ciutat per enterrar els seus morts, han de passar per davant de casa seva, on potser en aquests moments hi viu el botxí del seu fill, o del seu germà, o del seu pare. I això és el que passa allà. Imagineu-vos que l'any 46 hi hagués hagut una Pax Romana a l'estat espanyol, o el 56, i haguéssim dit que el Garraf i l'Alt Penedès i el Baix Penedès eren la república bananera de no sé què i tots els assassins d'una matança brutal que hi hagués hagut a Vilanova estiguessin vivint allà i que la gent que va ser víctima d'aquella matança ara estigués vivint a l'Hospitalet i que cada any haguessin d'anar a enterrar els seus morts al cementiri de Vilanova i passessin pel carrer Caputxins, miressin cap a dalt a la casa on vivien i veiessin que a la casa on vivien hi viu l'assassí del seu pare. Com ho viuríem, això?
Algunes víctimes d'ETO poden viure això? Dic la sensació, eh?
És possible.
És possible. Com? Dic perquè quants casos deu haver un món de persones que com deia la Rita, viuen amb la ferida oberta.
Evidentment, i això és el que no es pot permetre una societat democràtica, de cap de les maneres.
Des d'aquells familiars de persones que varen ser assassinades a la Guerra Civil i que...
De tota mena, i tant.
De tota mena, classe i condició, i tant. Fins als que demà poden commemorar el que va succeir a Hiroshima i n'han passat els anys que n'han passat,
fins a tantes coses. És dur i per això és necessària la memòria, per això és necessari que se sàpiga tot i que la gent sigui capaç de parlar-ho, de verbalitzar-ho, que siguem capaços de reconstituir la dignitat de les persones que han viscut callades i tristes i ignominiades durant tants anys, que això no vol dir venjança, que això vol dir justícia, que l'única manera de tornar a conviure en pau i de veritat és poder mirar-nos a la cara i poder demanar-nos perdó i poder continuar convivint.
Però la Rita, que ho ha viscut, a Srebrenica es podia entendre que hi hagués persones que no en volguessin parlar perquè el dolor era tan gran.
No, és que hi ha. Quantitat
es pot comprendre això? Que hi hagi persones que diguin, no puc.
No
em vull parlar, no em vull dir res perquè no...
Jo vaig conèixer noies que havien estat víctimes de violacions i que havien vist com mataven els seus pares o els seus germans, que no en volien parlar. He conviscut, que era el noi que ens portava amunt i avall amb el cotxe, un noi que és musulmà, de Sarajevo, jove, que durant la guerra tenia 10-11 anys, que va viure la guerra perquè era un nen de Sarajevo, i que en aquest moment militava en un partit socialista, era regidor a l'Ajuntament del seu poble, s'havia presentat alcalde feia poc i havia perdut les eleccions, i ell deia... Ell es va acompanyar a Srebrenica i deia, és l'últim any que vinc a Srebrenica, perquè no puc suportar, i ell és jove, vull dir que tenia 30 pocs anys, no puc suportar haver de viure sempre
amb això.
Per això és tan important fer memòria, perquè en algun moment de la teva vida has de poder dir, molt bé, és un capítol, però el tinc aquí i l'he aparcat. Per bé o per mal, per patir durant el moment de la memòria, però també per poder tancar aquell calaix. Mm-hmm. És fonamental poder tancar calaixos a la vida. Quan tu vas a un psicòleg a fer teràpia, el primer que et diu és has de poder tancar això.
Sí, els dols s'han de tancar.
S'han de poder tancar. I aquesta gent, com tanta gent al món, jo parlo d'aquest perquè és el més recent que tinc i encara estic parlant que
s'ha posat la pell de gallina,
necessita tancar això. I aquest noi jove em deia, jo vaig viure amb 10 anys, jo hi ha moltes coses que me'n recordo i moltes coses que segur que al meu cap no se'n volen recordar, però necessito poder viure el meu futur. No puc viure constantment en el passat. No, el meu cos no ho suporta. I és així. I aquesta gent té dret a poder... Aquest noi és jove, gent gran, necessita poder tancar i poder mirar els ulls d'una altra persona i que aquella persona li digui, perdona, no sé què vaig fer, jo què sé, però aquesta persona necessita que algú li demani perdó.
Abans de passar pàgina, és una societat trista?
Sí.
Sí, no?
Sí. Sí, i és una pena perquè és un país meravellós, de gent extraordinària, però és una societat trista. Vas pel carrer, parles amb la gent és molt amable, la gent és molt càlida, jo recomano a tothom, si encara no heu fet vacances, que us aneu a Bòsnia aquest estiu, perquè és com si anéssiu a Suïssa fa 50 anys, és un país de paisatges meravellosos, però és una societat, a més de cultures brutals, perquè allò va ser Imperi Otomà, va ser Austro-Húngar, vull dir que és un país amb un apòsit cultural bestial, la ciutat de Sarajevo és una preciositat, però és un país de gent trista.
Sí. Entristida, vaja.
Entristida. I que té ganes de mirar endavant, però que no pot encara. Sí. Mm-hmm. Sí.
S'arriba aquí i membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
No. Què dius? Què ha passat aquí?
Que davant de tot això, doncs esclar, segur que també genera reaccions, però està clar que l'experiència vital és una altra i serà una altra. Perquè per això segurament hem volgut començar així, perquè era més fàcil entendre la veritat o el pes de les coses, si es ve de determinades experiències personals, que sens dubte deuen marcar molt més que el que pugui marcar, òbviament, en positiu i en negatiu, una experiència d'aquest tipus. Com arriba Rita Marzoa aquí? I si això era quelcom, no sé si dir, esperat o inesperat?
No, jo vaig... absolutament inesperat. Jo en una setmana vaig haver de prendre... Menys d'una setmana vaig haver de prendre la decisió. Això és un...
D'acceptar o no ser proposada.
Exacte, clar. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té un Consell de Govern, que es diu, que és un Consell d'Administració, per dir-ho d'alguna manera, de l'empresa pública, de ràdio i televisió, amb un 30% també de participació a l'Agència Catalana de Notícies, amb empreses digitals de la corporació, etc. Un consell on hi ha un president i 5 consellers que per llei aprovada al Parlament de Catalunya es proposen als grups parlamentaris i ocupen aquest Consell de Govern. En aquests moments aquest Consell estava integrat per 4 consellers i el president, perquè hi havia un lloc vacant que era el lloc que havia de proposar el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, per llei, perquè Convergència en proposa 2, Unió en proposava un, el Partit Popular n'havia proposat un altre i el Partit dels Socialistes de Catalunya un altre, i Esquerra en el seu moment va considerar que no havia d'ocupar un lloc que havia quedat vacant d'un anterior càrrec proposat per aquesta formació.
Feia temps, no?
Feia un any i poc.
Un any i poc.
Sí, un any i poc. Que la corporació doncs tenia un conseller menys, perquè aquella vacant Esquerra va decidir no ocupar-la. Esquerra decideix que allò s'ha d'ocupar, suposo que com qualsevol partit, en un moment d'estratègia política determinada, i jo havia arribat de Bòsnia i havia anat de vacances i estava mirant el meu nou contracte, perquè jo la temporada que havia de continuar fent els solidaris i estava redactat i estava el contracte enviat a la corporació, perquè jo des de que vaig tornar a Catalunya Ràdio l'any 2004 que estic d'autònoma a Catalunya Ràdio, no estava en plaça i per tant jo cada any anava renovant el meu contracte, m'havien enviat el contracte, estàvem d'acord, estava el contracte enviat a la corporació i a veure, la setmana passada no l'altra va ser quan em van nomenar, l'anterior, un dimarts al dematí, estava esmorzant a la cuina amb el meu fill, i em sona el telèfon, i em truca una persona, i em diu, hola Rita, soc tal, volem fer això, i ens agradaria molt que tu poguessis fer-ho. I jo li dic, jo, per què? I em diu, no, perquè ets una persona que professionalment el teu prestigi en aquest moment és indiscutible, perquè tu sempre t'hem sentit a demanar a la gent amb qui tens confiança que la corporació és un espai on les persones que ocupen els càrrecs, la majoria, per no dir gairebé tots, cap no és de l'àmbit de la comunicació, els professionals dels mitjans públics sempre us queixeu de que no hi ha cap professional de la comunicació que tingui aquests llocs de responsabilitat, gent que estigui dintre, que conegui la casa, que sàpiga com funciona, que tingui... Coi, jo porto 25 anys treballant a Catalunya Ràdio, que s'estimi el producte, que s'estimi el projecte, i hem pensat que tu pots fer-ho. I jo vaig dir, però si jo ja he dit que faria els solidaris, bueno, no pateixis, pensa tu, però només tens 48 hores per pensar-t'ho, perquè això va ser un dimarts. El dijous tens una cosa que es diu hearing, si ho acceptes, que el hearing és una compareixença en comissió parlamentària.
Entesos.
Per, si diuen
hearing d'escoltar,
hearing de hear, yes. Oh, no. Tens el hearing al
Déu
Parlament.
Déu del cel, com estem utilitzant allò.
Sí. Doncs el dijous jo havia de comparèixer en comissió parlamentària, que vol dir que un o dos diputats de cada partit en aquelles saletes del Parlament tu et presentes.
Tan populars i conegudes arran
exacte,
de diferents casos.
Arran del cas, per exemple, la comissió d'investigació del cas Pujol, per exemple. Vas allà, et presentes, dius qui ets, per què et faria il·lusió estar aquí, quins projectes tens, els diputats et faran una sèrie de preguntes i les contestes, i amb això, amb un informe d'idoneïtat a partir del currículum meu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, perquè també per llei ha de passar aquest informe d'idoneïtat, a l'altra setmana, a l'altre dimarts o dimecres, es votarà en el ple que hi ha, l'últim ple de la legislatura. Bueno, deixa'm 48 hores per pensar-m'ho. Parlo amb companys, amb col·legues, amb amics i tal, i tothom diu, ostres, que fort, no? Pensa que és fort, que és una responsabilitat molt gran, que tu ets Catalunya Ràdio, perquè fa 25 anys que ho ets, però passes de ser una treballadora a ser directiva de l'empresa, passes a ser empresa.
Bé, té un punt això, perquè tu, més que treballar, és ara, com comentava la Rita, una autònoma que treballa a Catalunya Ràdio,
sí, sí,
i que es convertirà, bé, bé, ja ho
que
és,
ja ho,
ja ho és, ja ho és, en algú
empresa,
que decidirà,
sí,
que pot decidir,
que
cosa, òbviament,
que co-decidirà,
que co-decidirà, que pot influir,
exacte,
òbviament, amb el desenvolupament
que tindrà opinió en aquesta opinió, ah, i decisió, i dret de vot.
Per tant, com assenyalàvem, és una decisió transcendent.
Molt, 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 perquè... Per una banda, jo he estat molt feliç i sóc molt feliç i he estat molt feliç fent aquest programa i he estat molt feliç aquí on estic ara, darrere d'un micròfon, no? I és perquè això, perquè evidentment jo no puc continuar fent micròfons i sóc directiva de l'empresa, no? Però per altra banda, és el que et comentava abans, jo que fa 25 anys que estic a Catalunya Ràdio amb el parèntesi de 4 anys d'Ona Catalana, sempre, sempre, i jo i molta gent de l'empresa, però ara ho personalitzo perquè la decisió era meva, he estat pensant, ostres, aquests òrgans de govern que són gent, que un és enginyer agrònom, l'altre és advocat, l'altre és no sé què, doncs una vegada que sempre t'estàs queixant de que, ostres, a veure quin dia dirigiran aquestes coses gent professional i bla bla bla, i t'ho posen damunt la taula, clar que pots dir que no, sempre pots dir que no,
òbviament,
però moralment, jo en aquest moment, a més en aquest moment polític i transcendental pel país i per la meva empresa, no? Jo tinc el dret a dir que no. Hi ha un moment, ara sonarà molt, molt xuleta,
no, no,
però, i perdó, disculpeu, però de veritat que ho vaig sentir una mica així també. Hi ha moments a la vida, no que no puguis dir que no perquè la feina és la bomba o el que sigui, sinó perquè per responsabilitat i pels teus valors, aquells valors que has anat defensant tota la vida i dient i agafant la bandera i tal, no pots dir que no. Jo me'n recordo molt, jo sóc també molt amiga del David Fernández, del diputat de les, bueno, exdiputat de l'ESCUP, no? I a vegades amb el David parlàvem d'això, i ell és un tio que s'ha fet al carrer, que és periodista, i que jo me'n recordo que quan em va dir, vaig de número 1, i vaig dir, hòstia, David, segur? I em va dir, el mateix que t'estic dient jo ara, no? Ell em va dir, jo sóc un tio del carrer, sóc periodista, a mi m'agrada fer política a les associacions, al carrer, no? Però no seria lògic que jo, que vull canviar tantes coses, en el moment en què, encara que sigui la petita part que a ell li tocava, no? Em diuen, fes-ho, jo digués, ah, no, no, no. Doncs una mica a mi també m'ha passat una mica això, no? De dir, t'ho proposen, és un moment convuls, hi haurà merder, perquè política i merder són coses que sempre normalment van associades. Però tu no tens barra ara, que t'ho han posat damunt la taula, que t'ho estan demanant perquè ets una professional de la casa, no perquè tens carnet de cap partit ni per res, sinó perquè ets una professional de la casa. Evidentment que no em proposa el Partit Popular ni Ciutadans, que em proposa Esquerra Republicana, tampoc no siguem tots,
sí, no cal,
tan il·lus, no cal ser tan il·lus, no? Però que t'ho posen damunt la taula, no puc no fer-ho, que d'aquí un any i mig veig que no puc fer res, que allò és impossible, que jo no m'hi veig, que sempre puc plegar i no passa res, és un any i mig d'experiència, perquè com que aquests mandats són de 6 anys i jo vinc a ocupar una plaça d'una persona que va plegar i que ja va començar el mandat, jo quan començo no són 6 anys.
D'acord.
Jo acabo el 2018 amb la gent que va entrar el 2012, per entendre'ns, no? Que sí que puc tornar a ser proposada...
Aquí no té res a veure les circumstàncies polítiques del moment? És a dir, el mandat quan es comença o quan s'incorpora són 6 anys.
Són 6 anys.
Passi el que passi...
Passi el que passi.
Entesos.
Estan deslligats de les legislatures...
Entesos.
Precisament per d'alguna manera també mantenir una certa independència respecte del moment polític, no? Però sí que és veritat que el mandat aquest d'aquesta corporació va començar el 2012, s'acaba el 2018 i que jo el 2018 acabo. També és veritat que, per llei, les persones que formen part d'aquest Consell de Govern, tret del president, poden ser tornades a proposar i començar un altre mandat de 6 anys. Val? El president no, el president només pot ser un mandat.
D'acord. És a dir, en el millor dels casos...
En el millor dels casos...
Fins al 2024.
O en el pitjor, depèn de com vagin les coses, però... En el millor dels casos jo podria acabar fins al 2018, la gent que em va proposar, o algun altre partit que consideri que puc ser útil en el càrrec aquest, em pot tornar a proposar, jo puc acceptar, el Parlament pot tornar a aprovar el meu nomenament i serien 6 anys més.
A una periodista treballadora dels mitjans públics durant tants anys, li incomoda més o menys que sigui una formació política la que...
Mira, jo crec que si s'ha de fer cas al soroll... Això podria incomodar. Però si creiem en la democràcia i creiem que un Parlament és el que dota les lleis d'una democràcia, i el Parlament de Catalunya, amb els mitjans de comunicació públics, jo diria que és dels parlaments europeus més transparents que hi ha, que té un Consell de l'Audiovisual de Catalunya que controla continguts de la programació i que té dret a vetar-los, a censurar-los i a criticar-los i a donar la seva opinió. Amb un Consell de Govern que al final, qui et desig... o sigui, jo no sóc allà per manar i ja està, jo sóc allà perquè hi ha hagut una majoria parlamentària que ha pensat que jo puc ser útil ser allà, com un dia aquesta majoria parlamentària pot dir-me a mi: senyora, vostè ha estat un desastre, vagi cap a casa. Penso que més transparent que això, democràticament parlant, no hi ha res. També és veritat que jo, ja quan vaig acceptar aquesta proposta i aquesta responsabilitat, vaig dir-li a la formació que em va demanar de ser-hi: jo sóc una professional, jo tinc pensament propi, i si vosaltres em voleu aquí, sapigueu que jo treballaré amb els meus valors. No pretengueu venir a imposar-me res, perquè llavors us haureu equivocat de persona. Ells han fet confiança, no ells només, sinó el Parlament de Catalunya ha fet confiança, i jo, com a persona que estima els mitjans de comunicació públics, com a persona que estima el país, la llibertat i la independència dels mitjans de comunicació, i com a professional, treballaré perquè aquests valors s'imposin en la meva acció. També voldré que les persones que m'estimen, que em coneixen i que saben on sóc, si veuen que hi ha coses que no faig bé, m'ho diguin, i si creuen que en algun moment he fet tantes coses mal fetes que no mereixo la confiança d'estar allà, que m'ho diguin, perquè jo no tindré cap inconvenient a marxar. Però quan a mi se'm compra com sóc. No sé com dir-ho.
No, ha estat ben gràfic i explícit. Què es va dir en aquell hearing? Què va escoltar Rita Marzó en aquella, diguem-ne, sessió en el Parlament, que pogués dir: doncs home, aquí hi ha reflexions que encara que vinguin d'això, sí, és bo que es deixin anar.
Sí.
Què es va dir ella?
Mira, jo vaig allà, com t'he comentat abans, jo el que allà havia d'explicar era el meu currículum perquè veiessin si era jo persona idònia o no per ocupar aquell càrrec, no? I això va ser el que vaig fer. Llavors, a mi el que més em va satisfer del que allà hi havia, hi havia una diputada del PSC, la diputada Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, hi havia un diputat del Partit Popular, dos diputats d'Unió que no van intervenir, tres diputats de Convergència Democràtica, una diputada d'Esquerra, més el diputat que presidia la mesa, sí, que era qui em proposava, un diputat de Ciutadans i una diputada d'Iniciativa per Catalunya. Unió Democràtica no va intervenir i les CUP no hi eren, perquè són tres diputats, suposo que tenen 50.000 coses i no hi van ser. Una de les coses que més satisfacció personal i íntima em va provocar va ser que tots els diputats van voler subratllar i reconèixer d'entrada la meva vàlua professional, i fins i tot els diputats que en el seu moment van votar en contra del meu nomenament a la sessió parlamentària, sí, dir-me explícitament que no tenien res en contra de la meva professionalitat, al contrari. El diputat del Partit Popular és un diputat que en anys anteriors, en la legislatura anterior, era la persona que portava els temes de cooperació i ens coneixíem perquè havíem treballat junts i havíem tingut moltes converses, i en aquest sentit tots, fins i tot el diputat de Ciutadans, a qui no conec de res, no tinc el plaer de conèixer, i ell a mi tampoc, va voler subratllar aquesta professionalitat. El que es va dir allà va ser... De la gent que no estava d'acord amb el meu nomenament.
Jo dic, fent referència amb això de la polseguera,
perquè aquesta
frase de no va amb tu, en el sentit de no va amb tu com a professional.
Exacte, que el moment polític fa que hi passin coses que no agraden. Val. El que es va dir allà, i que és interessant de dir, és que va haver-hi partits polítics, com per exemple el Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, que van considerar que si Esquerra Republicana fins al minut abans havia considerat que aquell lloc no es podia ocupar perquè estaven en desacord del funcionament, etc, etc, de que hi havia coses a nivell de legislatura que no estaven bé, com és que ara, fruit de l'acord amb Convergència Democràtica per presentar-se junts a les eleccions del 27 de setembre, volien ocupar aquell lloc i que ho trobaven com a mínim sospitós en aquest moment polític de que es volgués ocupar aquest lloc per tenir complet el Consell de Govern de la Corporació. Això es va dir, i això és respectable. Esquerra també va donar els seus motius, va considerar que precisament perquè el moment és important el Consell de la Corporació ha de ser fort, i que què millor que una professional dels mitjans de comunicació públics per ocupar aquesta vacant que queda buida en aquest moment. Això també és respectable. I després, l'altre greuge, per dir-ho d'alguna manera, que es va verbalitzar en aquella comissió, el van protagonitzar en un altre vessant, Ciutadans i el Partit Popular, que van considerar que jo era una persona significada políticament com a membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural, que, he de dir, parèntesi, per si algú que encara no ho sap, jo vaig dimitir el dia abans que em votés al Parlament. O sigui, jo podia ser que no em votés al Parlament, que no sortís designada com a consellera, però el dia abans vaig dimitir de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural perquè no volia
que res pogués
donar peu a això. Però el Partit Popular i Ciutadans van considerar que jo era una persona massa significada políticament per ocupar aquest càrrec, i jo en aquest sentit també els vaig voler respondre que jo considerava que ser independentista no era una cosa que a mi em desqualifiqués professionalment per ocupar aquesta responsabilitat, com tampoc ho és pels representants o pels meus companys al Consell de Govern, que són militants del Partit Popular o filo del Partit Socialista, en aquest cas unionistes, per exercir la seva feina. Jo considero que ser independentista, com no ser-ne, no és un condicionant. O sigui, això és la democràcia. Tothom té la seva ideologia i tothom té la seva manera de pensar. Jo seré una professional al servei dels mitjans de comunicació públics del govern del meu país, de la Generalitat del meu país. Si jo, exercint aquesta responsabilitat, cometo alguna falta per culpa de la meva manera de pensar, em poso a la seva disposició perquè així ho verbalitzin i és fàcil que calgui fer. Però que jo sigui independentista, com que un altre sigui unionista, no l'invalida per exercir aquesta responsabilitat. Tots tenim ideologia, tots som el que som. Només faltaria que en democràcia no poguéssim pensar tots el que volguéssim. Els meus companys, que són nomenats pel Partit Socialista, per Convergència Democràtica, pel Partit Popular o per Unió Democràtica, no són menys vàlids que jo per tenir aquesta ideologia, per exercir aquesta responsabilitat, que ho pugui ser jo pel fet de ser independentista. I ja està.
Va convèncer aquest missatge?
Jo no volia convèncer ningú. Jo
no,
només
no.
Em volia explicar.
Pregunto si va convèncer.
Evidentment, no, jo crec que... Saps què és? I ara diré una cosa que a mi em sap greu, però que també entenc, perquè és per lògica política. El parlamentarisme ha evolucionat de tal manera que sembla que si no estàs amb mi, estàs en contra meu. I no parlo només del Parlament
de Catalunya. Però això en molts àmbits de la vida, no?
Exactament. I jo crec que hem perdut una mica el valor d'entendre que la pluralitat de maneres de pensar el que ha de fer és enriquir. Que un Parlament el que és un lloc on s'han d'arribar a acords, no ser una mena d'àgora de teatre on tothom vegi que tu ets tonto, tu burro i tu idiota, i com que tu ets tonto jo votaré en contra d'això que està molt bé que proposes, però com que ets tonto ho votaré en contra, no perquè consideri que allò està malament o que és un error, no, només perquè ho proposis tu, aquí jo considero que ets tonto, encara que sigui l'hòstia, jo votaré en contra. Jo crec que això és un error.
Segurament amb els mitjans també hi han caigut en aquest parany.
Tothom.
I ara d'aquest parany a veure quin surt.
Bueno, cadascú intentarà posar el seu granet de sorra i una mica també les ganes que tinc jo és de posar aquest on te'n toca.
A algú li pot dir a Rita Marzoa que els mitjans públics estan molt retuts al procés o no?
I els altres que estan retuts a la Unió. I aquí ni el Junqueras parla a Antena 3, ni... No és que ni el Junqueras parli a Antena 3, és que aquí, quan tu dius els mitjans estan retuts al procés, els mitjans estan al servei del que està passant al país. Quan la gent critica que, per exemple, els mitjans de comunicació catalans parlen molt, 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 molt del procés... Jo crec que s'està sent molt honest, que hi ha algunes coses que es podien haver fet millor.
Ho pregunto intentant separar públic i privat,
sí. No. Jo puc posar tothom, si vols, però jo crec que els mitjans de comunicació públics estan explicant el que està passant a Catalunya, certament, que en alguns moments potser la gent pot sentir un empatx, un excés de coses.
Ho dic per si a vegades la Rita té aquesta sensació,
Jo tinc la sensació que
a vegades
que el país...
un sort al carrer i a vegades troba gent que diu uf, és que escolta'm, a cada moment.
Perquè és que estem vivint una cosa molt grossa.
No, però dic per si...
Jo també tinc la sensació de que en els altres mitjans això és com si no existís, o quan t'ho expliquen t'estan explicant una realitat que no és la del teu país. O sigui, jo crec que aquí tothom ha de fer un esforç, però també és veritat que penso que els mitjans d'aquest país i els mitjans públics d'aquest país estan posant el focus en plan bèstia en una cosa, però és que és una cosa molt bèstia. És que fa 4, 5 o 6 anys que estem sortint milions de persones al carrer només per dir que volem decidir. I els mitjans de comunicació del nostre país, l'únic que estan fent, i potser a algú li pot semblar excessiu perquè a tots ens cansa, jo ara he estat una setmana a Menorca i no he agafat el telèfon ni he posat la tele perquè tenia ganes de jugar a futbol amb el meu fill, saps què et vull dir? Clar, tots estem empatxats de tot, però perquè és que fa 5 o 6 anys que estem dient que l'únic que volem és que ens deixin opinar per veure què volem. És que és tan fàcil o tan complicat com això, i dic que és tan gran el que es vol fer i tanta la força de milions de persones cada any, el dia 9 de novembre de l'any passat. Aquest poble era la hòstia. Jo no havia vist mai en ma vida tanta gent amb unes eleccions anar a votar. Mai. Aquí està passant alguna cosa, no? Els mitjans de comunicació no poden no explicar que aquí està passant alguna cosa. Que ho han d'explicar amb totes les veus, que ho han d'explicar ben explicat, clar que sí, només faltaria, que sap greu que l'única manera de respondre a aquest anhel sigui el descrèdit i la confrontació, i que per això hi hagi moments en què uns i altres fan pena, bueno, pot ser, però que està passant una cosa molt gran aquí. Home, és que només cal sortir al carrer el 9 de novembre, l'11 de setembre, i ara veurem què passa el 27 de setembre.
Quina és la funció d'una consellera en aquest sentit?
Mira, una consellera, jo, és això, no? El Consell de Govern de la Corporació és com si fos el Consell d'Administració per a la gent que es dediqui a l'empresa privada, d'una empresa privada, no?
És un... Tan poc que faci referència a la gestió com als continguts?
Els continguts, evidentment que sí, que es controlen, però pels continguts, per veure, perquè la gent entengui també la transparència, sí, de la cosa, la corporació té un consell assessor independent de persones que no cobren, de professionals dels mitjans de comunicació, que es reuneixen periòdicament i que fan informes sobre els continguts de... que no és el Consell de l'Audiovisual, que és una altra cosa.
D'acord.
És un ens independent dins de la corporació de persones que no cobren, professionals, que emeten informes sobre... això ens agrada molt, això s'hauria de reforçar...
És a dir, que analitzen els continguts.
Analitzen els continguts. Eh? Aquesta anàlisi té un valor propositiu, evidentment no decisió, perquè els que decidim som nosaltres, a l'hora de veure com s'organitza la ràdio i les televisions públiques d'aquest país. I no només de gestió econòmica, que és importantíssima, és fonamental, i que hem de ser conscients també de que tenim un pressupost limitat que s'ha anat retallant els últims anys, que a més és un pressupost que ha vist com de l'altra pota important, que és l'àmbit publicitari, també s'ha anat reduint els últims anys. Sí que és veritat que aquest últim any hi ha hagut un repunt cap amunt, i que això... entre cometes i agafat així molt pels pèls, ens permet ser optimistes de que alguna cosa més es podrà fer, però que la realitat és que ha baixat la publicitat i ha baixat el pressupost públic, com ha baixat a la sanitat, com ha baixat a l'educació, com ha baixat en tot, i que hem de gestionar amb aquests diners, i que hem de gestionar amb aquests diners pensant que volem una ràdio i una televisió líders, que no volem, amb tot el respecte i tot el carinyo, un Canal Sur, que l'únic que fa en aquests moments és pagar nòmines, que volem una tele competitiva, que volem la millor tele a Catalunya, que volem ser líders, que volem la millor ràdio a Catalunya, que volem ser líders. I per aconseguir això, tothom haurà de fer molts esforços, també nosaltres, perquè volem una televisió de qualitat, una ràdio de qualitat, competitives, que a vegades qualitat i competitiu poden topar de front i has d'intentar equilibrar. A mi em trobaran més amb el tema qualitat, i amb un altre company de la Corpo el trobaran més en l'àmbit competitiu, i aquí ens haurem de no barallar, perquè la paraula no és barallar, però sí que ens haurem de discutir entre nosaltres, però que haurem de quadrar els números i que haurem de fer que Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya i l'Agència Catalana de Notícies siguin líders al nostre país. Que sembla fàcil?
Sembla. A peu de carrer algú també li pot dir a la Rita: és normal que el senyor Duart cobri més que el president Mas?
Això és una cosa que va decidir el Parlament de Catalunya. Què és normal, què no és normal... Jo no puc...
Però ho dic que a vegades hi ha qüestions d'aquelles
sí.
que segurament, des del punt de vista de la,
sí.
de la recepció de la ciutadania...
Ara podria dir una barbaritat, jo, eh?
No.
Que és normal que la cap de comunicació de l'Ajuntament de Sitges cobri més que l'alcalde? Doncs és el mateix. Normal, no sé què és normal o no és normal. Potser si jo fos diputada i vingués un dia una proposta així i em diessin aquest senyor ha de cobrar més que aquest, votaria una cosa... com que el que s'ha votat és això i el que per llei es diu és això i això, que s'hauran de revisar moltes coses, evidentment s'hauran de revisar moltes coses en aquest...
Ho dic per aquell sentit, hi haurà sí, temps sí. per tot i s'arribarà fins on es pugui, però si a vegades la Rita pensa, aquesta casa és tan gran, han passat tants anys, els anys porten també inèrcies i funcionaments d'una determinada manera que, vaja, hi ha determinades qüestions que
s'han de racionalitzar.
S'han de racionalitzar.
Totalment d'acord. Totalment d'acord. Però jo no sóc diputada.
No, no,
això
no.
Ho hauran de decidir els diputats
d'acord.
I les diputades. Però jo totalment d'acord. Sí, sí.
Segurament per allò o per molts d'aquests motius alguns pensen que una professional que hi ha treballat hi ha de ser allà perquè li pugui dir a algú ei,
doncs sí.
que això funcionava així o això funciona d'aquesta manera. Més enllà de si
sí,
penseu
sí.
que hi ha un polític de torn o no sé què.
Sí, sí. Clar, i aquí això és, estem parlant de la cúpula, però si comences a baixar
no,
també hi ha moltes
clar.
Altres coses. O sigui, segurament hi ha moltes coses a nivell de gestió que s'han de poder millorar, i tant que sí.
En aquest minut final, hi ha algun treballador o treballadora li ha dit a la Rita, fes alguna per allò.
Sí,
o fes
clar,
sí.
I tant, jo faré tot el que pugui.
Recepcionadora de peticions.
Clar que sí, de peticions que tinguin sentit, que
sí,
siguin
sí,
lògiques,
està clar.
I que cregui jo que es poden fer, i tant que sí, només faltaria. Per això estic també. O sigui, quan un està a l'altra banda, per dir-ho d'alguna manera, no s'ha d'oblidar mai que està... És que jo estaré gestionant per ells. I per ells vol dir per la racionalitat, per la qualitat, per la dignitat de l'empresa pública, que és en el que jo crec, i tant.
Són les 12. Rita, gràcies.
Vaya rotllo, que els he fotut.
Sort, com no.
Gràcies, Vicenç.
I a tots vostès.
A tu també.
I tornem demà. Adéu-siau.